Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'ambaixador d'Espanya davant de l'ONU, Cristóbal González Ayer, ha demanat a Ginebra que inhibeixi dos experts que volen la llibertat dels presos independentistes catalans. El representant del govern espanyol considera que hi ha un conflicte d'interessos entre aquests dos experts i l'advocat Ben Emerson, defensor dels tres reclusos, que hauria treballat en altres organitzacions, amb tots dos en almenys dues causes més. Precisament el govern espanyol ha confirmat, a través de la ministra portaveu en funcions Isabel Cela, aquesta petició. El Senat no reprovarà Rafael Hernando després d'haver-li dit a Raül Romeva la frase que es foti el desgraciat, una frase que es va poder sentir mentre Romeva jurava el càrrec. Esquerra Republicana va demanar-ne la reprovació i la mesa ha respost que no hi ha cap article al reglament per fer aquesta reprovació. I coincidint avui amb el Dia Mundial Sense Tabac, la Generalitat proposarà prohibir fumar als cotxes on hi hagi embarassades i menors després que, per primera vegada en 7 anys, el nombre de fumadors a Catalunya hagi augmentat, concretament entre 2017 i 2018. La llei també contemplaria que es prohibeixi el consum del tabac en instal·lacions esportives, encara que siguin a l'aire lliure, i en parades de transport públic. Recordem, a més, que un submarinista ha mort aquesta matinada a Tossa de Mar. La víctima, un home de 45 anys, s'havia submergit ahir a la nit i per causes desconegudes no va tornar a la superfície. El seu company va donar l'alerta a 11:45 de la nit i els bombers el van localitzar 2 hores més tard a 500 metres de la costa. I la Catedral de Tarragona acollirà demà a les 11 del matí la missa en què Jaume Pujol s'acomiadarà de la que ha estat la seva arxidiòcesi com a arcabisbe els últims 15 anys. Fins aquí l'actualitat, tornem a les 6.
Ràdio Estel.
Si la teva passió és el Futbol Club Barcelona, el 10 del Barça és el teu programa. Si la teva filosofia de vida és blaugrana, el 10 del Barça és el teu programa. Cada divendres a 9:45 del vespre a Ràdio Estel, el 10 del Barça. Actualitat i autocrítica en clau blaugrana. No creiem en el periodisme objectiu, creiem en el periodisme honest. T'esperem cada divendres a 9:45 del vespre al 10 del Barça. El 10 del Barça.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Diferents empresaris clients de l'entitat defineixen l'ICF. Amb paraules que comencen per I, C i F.
Important, complicitat, fiabilitat.
Impressionant, compromís i formalitat.
Si com ells vols impulsar el teu negoci, pots comptar amb l'ICF. Inversió, crèdit i finançament per a emprenedors i empreses com la teva. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel es presenta divendres de 5 a 6 de la tarda amb Mercè Raga.
Què tal? Molt bona tarda a tothom. Salutacions. Us parla Mercè Raga a l'antena de Ràdio Estel, celebrant aquests 25 anys d'aquesta casa que es diuen Ràpid, eh? Déu-n'hi-do. Ja saps que en aquest programa el que fem, ho intentem fer, és un repàs de totes aquelles veus, moments històrics que ha viscut a Ràdio Estel. Si ens hi vols acompanyar, doncs vinga, ben atent a la nostra antena perquè comencem. I comencem gràcies a l'equip que forma part de Ràdio Estel es presenta, entre d'altres, a les vies de so, com també a la direcció, al Jordi Carretero. També tenim a la Maria Sierra Rodríguez, que ens dona un fort cop de mà en el departament musical, amb aquesta selecció de cançons que ens encanten i que són marca de la casa de Ràdio Estel. I també hem d'agrair, d'una banda, Ignasi Miranda, en la redacció i guions. Ens posa al dia de totes les persones que han passat per aquesta casa i ens proposa, doncs, temes molt interessants. I també hem d'agrair al David Morral, que ens ajuda moltíssim pel que fan a la recuperació d'àudios de veus que han passat per aquí, per Ràdio Estel. Per tant, moltíssimes gràcies a David Morral, que també va formar part en l'equip tècnic de Ràdio Estel. Presentats, i em deixava una persona molt important que s'acaba d'incorporar, Ferran Capdevila, a la producció, que també ens dona un cop de mà, com també el David García. Ja veieu que aquest és un programa de tots. Vinga, comencem. Doncs prepara't, perquè avui passaran moltes veus per al programa Ràdio Estel es presenta, entre d'altres la de Ramon Castelló. Mare meva, Ramon Castelló, periodista, gran periodista, llicenciat en periodisme i dret. El Ramon Castelló va formar part de Ràdio Estel des del 2004 fins al 2015, aproximadament, però va passar per aquesta casa d'una manera, en moments va ser-hi més present, d'altres no. Ens ho explicarà tot seguit, avui a Ràdio Estel es presenta. El Ramon Castelló, a l'actualitat, condueix i presenta i dirigeix el programa de Despertador de Ràdio 4. Avui també, però, farem un repàs del que ha donat de si aquesta setmana i destacarem una entrevista que va fer Ignasi Miranda al pare Joan Botam, el caputxí Joan Botam, que també és president fundador del Centre Ecumènic de Catalunya. Aquesta entrevista la vau poder escoltar aquesta setmana al programa Temps de Diàleg amb Ignasi Miranda. Farem un repàs del que va donar de si aquesta entrevista, com també avui doncs, recuperarem espais que han sonat durant aquests 25 anys. Entre d'altres sonaran les veus, va, us faig una mica un spoiler, d'Oriol Casals i Joan Ubeda. Esteu preparats? Comencem.
25 estels. 25 anys al teu costat. Ràdio Estel es presenta 25 anys al teu costat.
Avui a Ràdio Estel ens presenta, ens visita Ramon Castelló. Avui dia és la veu dels matins de Ràdio 4, llicenciat en periodisme i dret. El primer contacte de Ramon Castelló amb la ràdio va ser a Ona Catalana Girona, de pràctiques. El 2004, en Ramon Castelló va començar a col·laborar amb Ràdio Estel. Avui el saludem des dels estudis de Ràdio 4. Ramon Castelló, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Quines ganes de tornar a compartir micròfon així
mare
amb tu,
meva,
compartir
Ramon.
Antena.
Mare meva, Ramon. Han passat moltes coses, tu has viscut
sí.
moments molt importants en aquesta casa, que si et
sí.
sembla ara el repassarem, però abans de començar, Ramon, m'agradaria posar-te a prova.
Vinga.
Posar a prova els teus records a Ràdio Estel amb part de les sintonies que han format part de la teva vida amb
ai.
La casa.
Sí.
Què? Va, la primera.
Som-hi.
Què? Aquesta de què va, Ramon? Què ens explicaves amb aquesta sintonia? Te'n recordes?
Doncs fa tant temps que jo et sabria dir perfectament tots els programes, però les cintos ara mateix no em vull equivocar, perquè a més són formats molt diferents uns dels altres. I si no ho encertem, quedaríem galdosos una mica.
Et dono una pista, Ramon.
Va.
Amb Ignasi Miranda. Comparties...
Que... Sí.
Clar, amb Ignasi Miranda has fet moltes coses també.
Clar,
en aquesta casa. Això tampoc és una bona pista.
Anava a dir-te. Amb Ignasi Miranda vam fer el Finestra Oberta.
Correcte.
Que anàvem per aquí o anàvem més a
anàvem
cafè?
Anàvem més cap al cafè.
Anàvem sí. més cap al cafè,
sí,
no?
Sí.
Doncs sí, sí, sí. Amb Ignasi Miranda, doncs, en aquest cas, era el primer cafè, on vam compartir doncs, també antena, col·laboració esportiva, no? Era la d'esports?
Ah, exacte.
El debat esportiu,
bé,
eh?
Sí, ara sí.
Merci pel cable, Mercè, el comodí de l'ajuda.
Doncs vinga, va, anem a per una altra.
Va.
què em dius? Aquesta és més recent, eh?
És més recent. I més amb tu, potser?
I més amb mi, sí. Molt sí. Bé, veus? Ara, ja t'ho anava a dir, però ja has estat ràpid, Ramon. Sí, exacte. Històries de l'esport, te'n recordes?
Històries de l'esport, correcte. Sí, sí.
Portaves és... cada dilluns aquella història, no?
Que... Sí, sí, remarcable. Sí, 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 sí. Home, jo m'ho vaig passar molt bé, perquè t'obligava... En fi, sempre quan planteges un espai, no?, com aquest, quan estàs en la funció de col·laborador... que ve a explicar algun tema concret, sempre pensa si tindràs prou material. Sempre et sembla que sí, que n'hi haurà molt, però després hi ha sempre algun moment crític de vols dir que en tindrem tant, i sí. Jo crec que en aquest cas estem en un entorn on anem més a l'actualitat i, en canvi, aquestes històries costa més de trobar-ne o d'oferir-ne, i realment n'hi havia.
En l'actualitat, Ramon, comentàvem aquí ara a l'entradeta, estàs a Ràdio 4, portant els matins.
Sí.
Com va això?
Bé. Ens ho passem bé. Home, és intens, és, doncs això, no? Ho toques tot, no? Que jo tant he començat, de fet, a Ràdio Estel una mica també ha passat, no? Que he fet més coses d'esports, d'informació en el seu moment i també, doncs, a programes, no? Que són les tres grans àrees i llavors, doncs, en aquest cas, en el cas de... Home, esports entren a l'informatiu, però vaja, més informació, anàlisi i entreteniment, doncs ho tenim tot, no?, el programa, no?, aquí al matí a Ràdio 4. Llavors, és atractiu en aquest sentit. No et pots dedicar tan específicament a una cosa, clar, sinó que has d'una mica tocar una mica tot, i això implica més feina, però també és molt, molt atractiu potser fer tots els formats. Sí, sí.
Fem un viatge en el temps. Ramon, el 2004 vas arribar a Ràdio Estel.
Sí.
Com és que vas arribar a... Com és que vas tocar la porta de Ràdio Estel? Després de sortir, a veure si no m'equivoco, d'Ona Catalana a Girona, en pràctiques, no? Vas estar?
Sí, el primer... Mira, el primer... Jo estudio la Pompeu Fabra, periodisme, havia fet dret a la UB, i vaig a periodisme a la Pompeu. I allà hi ha una funció que s'ofereix a l'estiu del primer curs, pels qui ho vulguin, unes pràctiques no obligatòries, per fer en un lloc a prop d'on estiguis a passar l'estiu. En el meu cas, doncs, jo estava soc de Girona i aprofitava per estar a casa els mesos d'estiu i demano les pràctiques a una catalana a Girona. En aquell moment, doncs, per exemple, estava fent el programa al matí allà el Josep Cuní i era, doncs, aprofitar per aprendre en un entorn de ràdio local, però que a la vegada feia connexions generals. En paral·lel, companys de classe, com la Meritxell Barrio Nuevo, fan les pràctiques a Ràdio Estel. És a dir, jo no faig les pràctiques a Ràdio Estel aquell estiu, però hi ha companys que sí. I llavors, a partir d'aquí es fa una sinergia interessant, i és que en paral·lel la Meritxell i jo fem les pràctiques a dos llocs diversos, i l'estiu següent la Meritxell, doncs, proposa un projecte de programa de teatre i m'hi apunto.
I aquí va ser no?, la primera incursió,
sí,
a Ràdio Estel.
Sí, el Funció de nit, que va ser un programa de teatre absolutament, doncs, fet amb tota la bona intenció i voluntat, com tants, i que vas prou digne, a més a més, perquè vam poder tractar el tema del teatre, que és el que ens agrada, també això ho compartim amb la Mercè Raga.
Correcte.
Fer teatre, parlar de teatre, no?, i poder fer un programa de teatre a la ràdio, un programa que va durar molt poc, va ser aquell estiu, la Meritxell llavors, la Meritxell i a mi ens van oferir la casa a entrar a formar part, doncs, de l'equip d'informatius de la tarda, i a la vegada a formar part de l'equip de guionistes de l'Ignasi Miranda. I vam d'això, treballàvem per l'Aure Ferran, portava informatius al matí, i nosaltres donàvem un cop de mà els butlletins de tarda, i a la vegada ens incorporàvem al programa de l'Ignasi, el Finestra Oberta.
Ara, just que has dit el Finestra Oberta, ens han dit que teniu moltes anècdotes gravant, sobretot, l'agenda del programa.
Sí, sí, sí.
Què passava, Ramon? Que us van haver de separar?
Des d'aquella època, que m'agrada més el directe que el gravat, precisament per això, perquè el gravat... És a dir, clar, com que et deixes anar molt més, perquè el directe hi ha un moment que també riu, en el directe, però saps que hi ha un límit. En fi, que intentes no passar. En canvi, el gravat, entres en una dinàmica que el límit aquell hi és, però no tant, perquè al final no ho està escoltant ningú i saps que allò, algun bon company, com el Jordi Carretero, en aquest cas, ho editarà, i d'aquí es passa l'abús fàcilment, diguéssim, que
Ramon,
et deixes anar molt.
Un moment, has dit Jordi Carretero?
Sí, sí, sí. Sí,
has dit pífia?
Sí.
Vinga, espera, escolta.
Serà possible fer-ho.
Diria que està produint-se ja aquesta arribada del Papa al Papa Mòbil. Diria que sí, s'intueix per una imatge aèria, almenys.
I deies, Ignasi, que tu tens la intuïció que sí que ja s'està produint aquesta sortida del Papa.
Sí, tenim una imatge aèria de TV3 en petit, on es veu un petit puntet blanc al costat del Papa Mòbil blanc. Intuïm que és el Sant Pare. En tot cas, esperem uns instants, Ramon, mentre puguis narrar el directe. Sí, disculpeu, Ramon i Mercè, i disculpin els oients. La intuïció meva era la d'una persona vestida de blanc, però que sembla que era un cuiner, que ara hem vist baixar les escales.
Correcte.
Per tant, era una confusió que jo crec que és una mica lògica, amb la imatge aèria.
Molt lògica, perquè he estat a punt de fer, he estat a punt de tenir la mateixa jo mateix.
Ramon,
bon, aquí, sí, una abraçada a l'Ignasi, eh?
Oi tant, l'hem advertit a l'Ignasi, Ignasi, que sàpigues que caurà de pífia del cuiner.
Jo sí, si em deixes explicar-ho ràpid,
clar,
formaven part tant tu com jo, com l'Ignasi del dispositiu, l'Ignasi des dels estudis, portant tota la presentació, crec que tu estaves...
Al Bisbat.
Mm-hmm. Hi havia, doncs, companys a sala de família, en fi, i la meva tasca, simplement, encomanada per l'Enric Frigola, era la transmissió del desplaçament del Papa Mòbil des de la catedral, des del Bisbat, fins a la sala de família. O sigui, a mi em corresponia allò, no? I llavors jo no estava al carrer, estava al centre de premsa de Drassanes, espectacular, amb una pantalla immensa, on ho veia tot bastant... O sigui, tenia que estar pendent de la sortida del Papa. La meva única funció en aquell moment era tenir controlada la sortida del Papa. Clar, quan Ignasi Miranda em diu que el Papa ha sortit i jo no l'he vist, és començar a dubtar de tu mateix, no? De dir, a veure, potser un moment que estaves mirant la llibreta o agafant el boli o...
T'has despistat del que sí,
tampoc
no pot ser.
Tampoc podia dir que l'havia vist perquè no l'havia vist, saps? O sigui, llavors no sabia ben bé què havia vist l'Ignasi, si era una errada meva o era seva, però clar, llavors quan ell diu allò del... Jo veig allò del cuiner, però ell, generosament, explica el que ha passat amb sentit de l'humor, a més, i evidentment en un directe són coses que et poden passar. Però sí, va ser un moment de furo de dir, ostres, estàs aquí expressament per narrar la sortida del Papa amb una pantalla immensa i no l'has vist.
No, i a part és que com l'Ignasi ho narra amb aquesta passió, no? I amb aquesta força te'l creus i dius, sí, és que tindrà raó. Ramon, però és que també han passat altres coses.
Ai.
L'acompanyava el jugador d'Arenys, Fàbregas, un home molt conegut a Anglaterra.
Acostar, que...
És
un nom propi que costa, eh?
Sí, però, bueno, s'ha d'afinar bé. Sí.
Hem d'agrair la feina, en aquest cas, de recopilació de pífies del Jordi Carretero.
T'he de dir que aguanto bastant, eh? De riure les pífies en directe. Tinc fama dintre de l'equip d'aguantar bastant, perquè crec que em correspon la funció de no, que no vagi a més, diguéssim. Però jo a Radio Estel realment és dels llocs on he arribat a riure més, eh?
Ens ho passem molt bé, ho passem molt bé, Ramon. En tot cas, deixa'm també a preguntar-te per el 2005. Ara tornem cap enrere, fem un flashback, perquè va ser una temporada molt intensa, amb el Papa Joan Pau II, que va començar a trobar-se molt malament i va morir tot just després de Setmana Santa.
Sí.
Com ho recordes, aquell episodi? Perquè em sembla que et va tocar córrer.
Sí, home, ho recordo, cada vegada han passat més anys, però segurament no tot ens passarà als periodistes, que tu et demanen que numeris X moments de la vida professional i en tens uns quants, i aquest, sobretot per joventut, per l'època en què estàvem, doncs és dels que em va marcar més, perquè doncs, sabíem a Ràdio Estel, Joan Pau II era gran, tenia problemes de salut, sabíem que això en un moment o altre passaria, i havia tot de dispositius preparats, però en el moment doncs, que morís el Papa, portàvem molts anys amb aquell Papa, tampoc era un moment històric que haguéssim viscut tota una generació, sempre havíem viscut amb el mateix Papa, llavors tot el procés, sabíem com era per descens històrics, però no l'havíem viscut. Llavors, estava la casa molt preparada a nivell de protocols i molta gent havia fet feina preventivament. Això passa a molts mitjans quan, doncs, amb personalitats importants, es prepara pel que pugui ser, no?, documentació, tenir preparats reportatges, etc. I tot el bagatge de Joan Pau II, doncs Ràdio Estel tenia una especial cura de tenir-ho preparat. Estava tot pensat per començar a fer-ho i a emetre-ho en el moment, doncs, que el Papa morís i que comencés ja tot el conclave i tota la successió. El que passa que doncs això, en el món del periodisme pot passar. Ens passa en un moment que com és on comença la cosa a empitjorar molt, que jo recordo que és divendres matí migdia, i per tant anem de cap al cap de setmana, no en aquell moment tors informatius de cap de setmana no n'hi ha, s'han de programar, s'ha de fer una tasca, sí que hi ha programació el cap de setmana, molta d'ella enregistrada, d'altra en directe, i hi ha un esforç de tota la casa. Llavors la inquietud de saber en quin moment doncs havíem de començar activar un protocol quan encara doncs el fet biològic com a tal no havia passat. Sí, ho recordo molt.
Avui estem parlant amb el periodista Ramon Castelló, que va formar part d'aquesta casa de Ràdio Estel. Què et va ensenyar aquesta casa, Ramon? Amb què et quedes?
Jo em quedo amb diverses coses, amb la sensació d'això que dèiem, del bon clima que hi ha, d'un lloc on t'escolta molta gent, tens les mateixes possibilitats en quant a mitjans de companys, de tècnics, de companys periodistes, d'aprendre sense, en aquest cas, doncs això, de poder-te equivocar i que no passi res, que hi ha un entorn que no et faran fora la primera, que hi ha un entorn absolutament humà i de solidaritat per anar aprenent sobre la marxa i ser comprensiu amb la gent que està començant. Per exemple, el propi Jordi, doncs, consells de en Jordi Carretero, o el Toni, o el Xavi Aguilar, el Toni Huguet, consells de locució, de com, doncs, això, no, els que venim del teatre, que potser primers boletos els fas més tipus Pastorets, que no fer una crònica més neutra, no? I ells han escoltat molta gent, i llavors aquí t'has de deixar guiar, o doncs, a persones de més experiència, com l'Aure Ferran o l'Ignasi Miranda, no?, que et poden dir, escolta, això, anem més cap aquí... Però a la vegada no tenia aquella pressió de dir que, clar, estic aquí, que em faran fora de mà perquè és un mitjà ultracompetitiu i primarà això, no? que l'oient no s'enfadi, sinó que saps? O sigui, que no hi ha aquesta pressió externa tan bèstia com pot haver-hi en un altre lloc, i per tant saps que tens més marge per provar coses i per equivocar-te i per anar aprenent.
Ramon Castelló, ha estat un plaer parlar amb tu, de debò.
Home, el plaer està meu, escolta'm.
Se'ns ha acabat el temps, però tot i així t'hem d'agrair moltíssim doncs que hagis participat avui al programa Ràdio Estel es presenta. També agraïm els estudis de Ràdio 4 que ens heu facilitat aquesta connexió.
Felicitar-vos molt a tots els companys que han passat i els que ara hi sou, i que sempre ho dic, Ràdio 4, però també Ràdio Estel, és casa meva, sempre aquí soc, o sigui que vaja, que felicitats. Ens felicitem tots plegats.
Gràcies, Ramon.
Una abraçada.
I ja per acabar, deixa'm dir-te un moment. Aprofitem, doncs, et vols escoltar com sonaves fa uns anys?
Vinga, va.
Va, i acabem amb aquest repàs. Ara, a veure, el Jordi Carretero ens posarà com que tens... tenim material del Ramon Castelló. Fem el d'esports amb Ignasi Miranda, et sembla? L'escoltem.
Som-hi.
Comencem el resum de l'actualitat esportiva amb l'anàlisi i l'opinió que ens porta, com sempre, els dilluns i els divendres, el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Molt bon dia. Sí, i ara, encara que estiguem en el bloc d'informatiu, intentarem explicar per què aquest 2-2, com a mínim, beneficia les dues eleccions independentment del que facin els italians. L'explicació seria aquesta. Espanya i Croàcia empaten a 2 i Itàlia guanya Irlanda. Llavors, això vol dir que tenim els 3 equips amb 5 punts i a partir d'aquí entra en joc...
Què, Ramon? T'identifiques?
Que... Sí. Crec que per sort... Sempre ho dic, que per sort es nota, una
mica. Tens marca, sí.
Sí, es nota l'evolució, que estàs més amb un to la veu més jove, però per sort sempre ho dic, que amb els que fan tele els canvis són més evidents amb la veu. Home, sí que els que som de l'ofici ho sabem, notem el canvi, però sí que es nota una mica, que han passat els anys.
Ramon Castelló, gran periodista i millor persona. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, ho poto molt fort.
Cuida't moltíssim,
adéu.
Ramon. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me.
don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree.
Joan Botam, president fundador del Centre Ecumènic de Catalunya, ha parlat de diàleg interreligiós en el programa Temps de Diàleg aquest dilluns a Ràdio Estel. Ho ha fet amb Ignasi Miranda. Als seus 92 anys, aquest carismàtic caputxí continua assumint el seu compromís històric de promoure la pau des de l'experiència espiritual diversa. Una espiritualitat diversa que, segons el pare Botam, el Centre Ecumènic de Catalunya ha sabut enganxar.
Vam començar la qüestió relacional del punt de vista de la fe era amb els cristians, i sobretot amb els cristians que sofrien discriminació, fins i tot del punt de vista dels drets humans. Però actualment ha augmentat tant la pluralitat de creences i de tradicions religioses i espirituals i conviccionals a casa nostra, que el Centre Ecumènic, que va començar, diríem, amb aquesta derivada pràcticament exclusivament cristiana, doncs, sense moure's de la seva tradició cristiana i del seu confessionalisme intercristià, evidentment s'ha vist obligat a obrir-se a les noves realitats.
El Centre Ecumènic de Catalunya treballa en equip amb el pare Botam i amb altres centres de diverses creences. Preparen per el 29 de juny una nova jornada anual. El pare Botam ens explica quin serà el tema principal que tractarà aquest any.
Aquesta jornada se centrarà en un tema que va sortir de la jornada de l'any passat, que és les esglésies al servei de la societat. Hem vist de l'ecumenisme que es fa a les bases, l'ecumenisme de les esglésies, que allò que entra, allò que s'entén, és allò que es fa, allò que es veu, allò que es testimonia. I, per tant, a partir del testimoniatge de les obres, del testimoniatge conjuntat de les esglésies en funció de la societat, encara que la societat no ens demani res com a església, però nosaltres sabem que com a església i com a constructors del regne, evidentment alguna cosa hem d'aportar, i de fet aportem en la línia dels valors d'una societat que vagi d'alguna manera pel bon camí dels valors i de la felicitat.
A banda, el pare Botam també ha assegurat que en aquesta trobada també es parlarà des d'un punt de vista profundament teològic sobre el que s'anomena diaconia ecumènica.
És a dir, l'Església és diaconia, l'Església és servei, l'Església és significació de la bondat de Déu en la solidaritat, en el respecte, en la construcció d'una societat. Llavors, aquesta diaconia, diríem, cristiana, doncs nosaltres la plantegem en termes ecumènics. És a dir, ens preguntem per què les esglésies no poden conjuntar esforços del punt de vista de les associacions benèfiques o de càritas, evidentment, doncs, per ser significatives en el món, no solament a nivell local, sinó en el món. Hem aconseguit instàncies universals, per exemple, fe i constitució, vida i acció, i en aquesta línia de la vida i acció entenem que hi hauria d'haver alguna cosa visiblement tangible de l'obra que fan les esglésies cristianes a nivell global, a nivell de tot el món. Això serà un tema que el desenvoluparà un teòleg notable i serà, diríem, tornar a les altures. Però nosaltres el que volem és anar del baix cap dalt i no tant de dalt cap baix.
Increïbles reflexions del pare Botam als seus 92 anys. I atenció amb la coherència i lucidesa amb la que parla el pare Botam amb Ignasi Miranda.
Mira, evidentment, jo sense adonar-me, m'he fet històric, jo a vegades em costa molt de creure-ho.
És qüestió de temps, això.
No, és qüestió que els anys són relatius. En tot cas, hi ha una edat biològica i una edat cronològica. A mi el que compta és l'edat biològica. Si tinc les neurones que funcionen i una certa mobilitat, doncs em sento ara, com temps enrere, evidentment amb una certa disminució de forces. Mira, la qüestió de la persona humana i de les relacions, i per tant de la multiculturalitat i la multireligiositat, jo crec que la nostra societat, i en general el nostre món, a desgrat de tot, a mesura que s'ha anat recuperant en profunditat i purificat el fet religiós, actualment la religió torna a ser, diríem, damunt de la taula, doncs jo crec que hem anat guanyant. Aquests dies estic llegint de la Comissió Teològica Internacional un document que celebra el document del Vaticà II en el seu aniversari sobre la llibertat religiosa. I aleshores el que ve a dir és que aquella valentia que va tenir el Consell Vaticà II per assumir que no hi ha persona humana, no hi ha persona creient, sinó és lliure.
Aquest dimarts, Ignasi Miranda també ha parlat amb l'escriptora i filòloga Montse de Paz, codirectora de la Fundació Arcis, que ens va presentar el seu llibre, el seu últim llibre, Elige la vida, un plantejament existencial i vivencial de la Bíblia a través de les etapes de l'existència humana. Recorda, cada dimarts, temps de diàleg a 7:45 del vespre a l'antena de Ràdio Estel amb Ignasi Miranda.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
nací en el Mediterráneo.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
I en aquests 25 anys de la vida de Ràdio Estel han passat molts espais, molts programes. I de mica en mica els anirem repassant. Avui volem recordar la figura de Joan Úbeda, gran professor i compositor, una nota clara en la música i família de Ràdio Estel, col·laborador d'aquesta casa en diversos programes, des que va néixer l'emissora. Joan Úbeda era especialista en cançó i música gregoriana i havia dirigit i presentat a Ràdio Estel els programes Dietari de Música i Músics, a més, cada dia, ininterrompudament, els últims 22 anys, i també els noms de la música, amb l'ajuda del també músic i actualment prestigiós tenor Roger Padollers. Avui volem recordar aquest dietari que ens feia d'una manera magistral Joan Úbeda, i atenció, perquè recordem el que ens deia Joan Úbeda un 31 de maig del 2013.
Ràdio Estel es presenta.
Benvolguts oients de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Acabem aquest mes de maig amb quatre fets positius del darrer segle. Fa 100 anys del naixement a Lovaina de Bèlgica del compositor Albert Delvaux. 75 anys del naixement a Nova York del cantor de folk Peter Yarrow, membre del trio vocal Peter, Paul and Mary. 50 anys de l'estrena a Minneapolis de l'òpera de Dominic Argento, Christopher Seale, treta de Shakespeare. I de fa 25 anys és quan Leonard Bernstein estrena a Tel Aviv la revisió de l'obra Jubilee Gams per a baríton i orquestra, ara amb el nom de Benedicció, junt amb l'altra obra Opening Player. I acabem avui l'audició del Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns escoltant el fragment final.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
I estem rebuscant en els arxius d'aquesta casa d'aquests 25 anys i ens hem plantejat aquesta pregunta amb el Jordi Carretero. Què sonava un 31 de maig de l'any 2012? Doncs sonaven les veus d'Oriol Casals i Ana Rayo dins del programa De cap i de nou amb aquest espai, La brúixola.
Ràdio Estel es presenta.
I ara el nostre programa també fa un pas endavant i ens anem cap a la brúixola amb l'Anna Rallo.
La brúixola amb Anna Rallo.
Hem començat el nostre programa avui, Anna, amb la frase «Estic malament, però passarà».
Passarà.
D'aquests mals que al final no passen, però com que ens permeten anar tirant...
Anem fent temps.
Fem moltes vegades això?
Sí. És que sembla que ens costa trobar l'equilibri, eh? A vegades tenim petits mals i no fem res més que levantar-nos i trencar-nos el cap pensant que serà alguna cosa greu, i a vegades en tenim d'altres que fem el contrari, diem, bueno, escolta, em prenc alguna cosa, ja se'm passarà amb el temps... I ho deixem allà. Però no sempre passa. A vegades una molèstia que es manté pot ser un símptoma de que alguna cosa no valora. I, per tant, potser algunes vegades això de deixar passar el temps o prendre's alguna cosa ens funcionarà, i, en canvi, d'altres ja pots donar temps i ja pots donar medicaments que allò segueix allà mantenint-se o canviant de forma perquè hi ha un problema al darrere.
Clar, anar deixant passar el temps no ens ajuda.
No ens ajuda. I, en tot cas, pot ser l'indicatiu de que hi ha alguna cosa.
Llavors, això hem d'aprendre a escoltar?
Hem d'aprendre a escoltar.
Doncs anem a veure quina és l'alternativa a aquesta frase.
Mira, avui portem a la Clara, de 30 anys. La Clara viu en parella, té una vida satisfactòria, una feina estable, i en general està bastant satisfeta amb la seva vida. Però, d'un temps ençà, es troba una mica irritable. Ella mateixa s'adona que potser s'enfada amb més facilitat o amb coses petites que abans no li haguessin molestat el més mínim o que no li hagués donat cap importància. No és res greu, no és res important, però sí que és prou important com perquè realment comenci a tenir implicacions a la seva vida. Per exemple, aquesta irritació, ella treballa en una botiga de cara al públic, i ja saps que a vegades al públic som una miqueta quisquillosos, una miqueta pesats, que ens costa escollir o decidir-nos, i ella, que sempre havia sigut una persona amb molta educació, amb molta paciència, amb molta mà esquerra, últimament això li feia una miqueta, fins al punt que a vegades fins i tot ha arribat a contestar malament als clients, i fins i tot al seu cap li ha arribat a cridar l'atenció preguntant-li si és que li passa alguna cosa.
Clar, per petit que sigui el mal, si és insistent i vinga, doncs clar, arriba un moment que
es fa notar. Uh-huh. A ella li ha sobtat una miqueta que fins i tot el seu cap li hagi fet aquest comentari, no més que res, perquè dius, realment potser és que hi ha algun problema, però com que se sent bé amb la seva vida en parella, en general amb la feina, doncs ha anat pensant allò que fèiem la setmana passada, de donar les culpes a fora i anar dient, bueno, potser és que tinc una mala època, potser és que aquesta setmana els clients que han vingut una cosa, o és que potser aquesta setmana plou, i ha anat passant. Venga. Han anat passant les coses a fora.
Expulsem, menys actuar, el que sigui.
Exacte. No? Tot això ha anat passant a l'hivern, a èpoques més irritable, a èpoques potser millor, però ha sigut una situació que s'ha anat mantenint. Això se li suma que, arribada la primavera, ella comença a tenir problemes amb la pell, i comencen a sortir ronxes, picors, que cada vegada són més importants. Acaben anant al dermatòleg perquè fins i tot aquesta irritabilitat li molesta quan rossa la pell amb la roba, al caminar, o sigui, qualsevol mena de...
Per tant, la cosa va en augment.
El metge li fa les proves li surten alterades i li diuen que és l'afectació pròpia, al·lèrgia a la primavera, o algun tipus de pol·len o qualsevol cosa. Algú de la primavera ja li sobta molt perquè no ha tingut mai cap problema d'aquest tipus, però el metge li diu, bueno, que aquestes coses passen, són normals, el cos també va canviant, i li dona unes pastilles... I ella surt de la consulta ben contenta amb les seves pastilles, que s'ha de dir que li funcionen tot i que no li solucionen el problema del tot. Però, bueno, aquí tenim...
Ja té, almenys ja té la sensació que ha fet una cosa per intentar posar
per
remei.
Això. Uh-huh. Sí, passat un temps, segueix la primavera, comença l'estiu, i ella comença amb forts mals de cap. Es lleva pel matí sense mal de cap, perfecte, i a mesura que va avançant el dia, cada vegada en té més i més i més. I aquí és on ella pensa, ostres, potser realment sí que el meu cos m'està intentant dir alguna cosa, no? Aquesta irritabilitat, aquestes picors que no acaben de marxar ni amb medicació, aquest mal de cap. Diu, potser realment sí que tinc alguna cosa, i aquí és on ella demana ajuda. Comencem a treballar amb ella i no trobem res que pugui justificar aquesta situació.
Ella en aquell moment pensa que descarta tot el tema més biològic, per d'alguna manera,
sí.
I pensa que és algo algú més de més vivencial, més d'experiència?
Sí, bueno, ella fins ara no hi havia pensat en què podia ser, jo que anava fent de tirar pilotes fora, però diu, bueno, potser sí que tinc algun problema, alguna cosa que em passa a mi, que la vaig expressant de diferents maneres. Comencem a treballar, no trobem res i pensem, ostres, que no sigui realment alguna cosa relacionada amb l'alimentació, no? Vull que parlem de temes d'alimentació, cosa que no ens quadrava massa perquè és una persona que menja bé, té uns hàbits saludables, menja de tot, no és molt estricta, no és molt obsessiva, però bueno, menja bastanta fruita, bastanta verdura, menja peix, menja la planxa, si té que anar a sortir a sopar fora, doncs ho fa i menja el que toca i no té cap problema, però en general té una dieta bastant equilibrada i bastant correcta. Però tot i així, davant la sospita, se li van demanar unes proves d'intolerància. I vet aquí que li va sortir una intolerància al sucre bastant important. Va ser treure el sucre i moltes d'aquestes molèsties que ella havia anat mantenint van marxar.
Vaja, o sigui que al final es va trobar una solució concreta.
Una solució concreta.
I en aquest cas molt biològica.
Molt biològica. Bueno, una cosa, clar, el sucre és algo que potser no en menges molt, vull dir, si et controles amb el sucre, però és que el sucre està tot arreu. O sigui, qualsevol cosa que compris, si t'hi fixes a l'etiqueta, la majoria de coses tenen sucre. Aleshores, era algo que ella anava mantenint a la seva dieta i, per tant, al seu cos. O sigui, potser tapaves una miqueta un forat, però això anava sortint.
I què hem d'aprendre d'aquesta experiència de la Clara?
Mira, en molts casos com aquests ens adonem que realment som el que mengem. Això que es diu tant, ets el que menges, doncs sí, ets el que menges. Però pensem normalment que el menjar només repercuteix en si estàs més o menys prim o si estàs més o menys sa, però també és molt important i també està molt relacionat amb la nostra manera de ser o amb coses que nosaltres anem exterioritzant, com aquest cas, per exemple, la irritabilitat, no? Que potser podríem pensar és un tret més de caràcter, una manera de ser, i en aquest cas no era així, no? Era un factor de l'alimentació que incidia en la seva manera de ser.
I llavors, de la frase inicial que dèiem, estic malament, però
ja passarà,
aquesta cosa d'anar allargant, anar postergant la solució.
Ara diríem allò de el cos té les seves raons.
El cos té les seves raons, escoltem el cos.
Sí.
Escoltem el cos. Si el cos ens està donant algun avís, alguna cosa és.
Sí, si te'n va donant un rere un altre de diferents maneres, escolta'l.
Aquí una mica també el tema d'aturar-se i dedicar temps, que abans parlàvem amb la doctora Carles,
sí.
No? És una d'aquelles coses també que pensem, bueno, ja solucionarà, però amb tota la sèrie de coses que tinc, ara trobar el temps per aturar-me i... o perquè no volem mirar o perquè no ens volem aturar, doncs posterguem les coses quan...
Sí. Bueno, segurament com en el cas de la Cristina, que fins que no va tenir un problema gran i fins que no va tindre un problema molt mantingut, no va parar-se a pensar que potser realment hi havia alguna cosa.
Que en l'altre extrem estaria també la persona que el mínim símptoma d'això s'alarma o busca
quan
per tot, no?
Quan potser no hi ha motiu.
No? És
mesura.
Mesura
en tot. Sí,
molt bé,
sí.
El que ens queda clar és que el cos té les seves raons.
Estàs escoltant Ràdio Estel es presenta.
At words poetic, I'm so pathetic that I always have found it best instead of getting them off my chest to let them rest unexpressed. I hate parading my serenading as I'll probably miss a bar. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're the melody from a symphony by Strauss, you're a Bendel bonnet, a Shakespeare sonnet, you're a Mickey Mouse, you're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile of the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy.
You're the purple light of a summer night in Spain. You're the National Gallery, you're Gobble's salary, you're a cellophane. You're a sublime, you're a turkey dinner, you're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop, but if baby I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're a Waldorf salad. You're the top. You're a Berlin ballad. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're a Comma Bear. You're a rose. You're Inferno's Dante. You're the nose on the great Durante. I'm a lazy lout who is just about to stop. But if, baby, I'm the bottom, you're the
25 estels, divendres de 5 a 6 de la tarda, amb Mercè Raga. Arriba l'apartat dels oients.
Com ja sabeu, estem oberts a qualsevol petició, qualsevol suggeriment que ens pugueu fer arribar a través de oients@radiostel.cat. oients@radiostel.cat i ens expliqueu doncs, tot el que ens voleu transmetre, peticions, com dèiem, suggeriments, propostes, el que sigui, missatges d'ànims, com per exemple aquest que ens escriu el Ramon, que ens comenta que hi ha un espai, un dia concret de la setmana, on Ràdio Estel explica les novetats de la publicació setmanal de Catalunya Cristiana. En Ramon ens demana quin dia s'emet i si el pot recuperar per escoltar-lo la carta. Doncs bé, la Carme Munté, els dijous a 8:45 de vespre, la Carme Munté és la cap de redacció del Catalunya Cristiana, repassa les principals novetats de la setmana amb Joan Trias, el programa Primera Hora, que és a 8:00 del matí. I durant la programació, Ramon, també pots escoltar a Rosa Maria Gené fent el repàs de les principals novetats de la setmana a diverses hores del dia, a 10:00 de la nit i a 3:00 de la matinada. I pel que respecta a la segona pregunta que ens fas, de moment no es pot recuperar a Ràdio La Carta aquest espai, però, tot i així, Ramon, és una idea que ens anotem. El mateix Ramon, a qui li agraïm moltíssim aquest e-mail, també aprofita per agrair la gran feina que fa Ràdio Estel i que és un oïdor fidel de les laudis, la taula de l'Evangeli, l'Evangeli i el diari del Papa, principalment. Un altre comentari que en aquest cas ens fa la Maria, que ens escriu des de Tarroja, és en menció al programa L'Obra Cartes. Aquest programa s'emet els divendres a 8:15 del vespre. Ens comenta doncs, que ens anima a continuar, diu així, perquè li va agradar moltíssim i vol donar l'enhorabona a tot l'equip del programa per l'emissió de la setmana passada, en què es va llegir una carta i es va comentar aquesta carta de Carme Ballester, dona de Lluís Companys. Felicitats, equip.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
Agenda.
Doncs fem un cop d'ull a tot el que podràs escoltar aquest cap de setmana a l'antena de Ràdio Estel.
Dissabte.
A partir de 8:00 comença una nova edició del Club Més Amics, com sempre amb la bona companyia de Joan Trias i Mercè Papiol. A 9:15, el Gripau Blau. A 9:00, Gerard Carrión ens visita en una nova edició dels Sons de la Terra. I a partir de 10:00 arriba Miquel Mercadal, que ens conduirà novament, com cada cap de setmana, cap al món del busseig en una nova edició del Tot a Costa. Després ens espera Miquel Mercadal també amb Trotamundos. I a 1:00, Més Enllà de la Parròquia. Al migdia us acompanyarem amb el millor jazz a Fórmula Jazz fins a 6:00 de la tarda. I atenció, perquè com cada tarda de cap de setmana, a Ràdio Estel ens espera una tarda molt musical, alhora interessant, amb programes com ara El Momenti de la Canción Italiana o La Lala Music i Església Viva.
Diumenge.
Com sempre, matinem amb el Club Més Amics, el Gripau Blau, tot sardana, i a 11:00, missa des de Montserrat. I al migdia de diumenge, a Ràdio Estel, és del programa Accent i Rutes per Catalunya, i també tenim espai per la bona música de la Fórmula Estel. I atenció, perquè aquest diumenge 2 de juny, festa de l'Ascensió del Senyor, Ràdio Estel us oferirà en directe a 6:00 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, la trobada diocesana de seguiment del Pla Pastoral Sortim de l'Arxidiòcesi de Barcelona. Serà una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella, que convoca representants de totes les realitats de l'Església diocesana. Un vídeo sobre la fraternitat, cants meditatius, moments de pregària i unes paraules de l'arcabisbe de Barcelona seran els principals elements d'una trobada oberta que compartirem amb vosaltres aquest diumenge a 6:00 de la tarda. I atenció, perquè a 7:00 donarem pas a l'habitual espai Avui és el Dia del Senyor, amb la missa des de la Catedral de Barcelona. Viu amb Ràdio Estel una tarda diumenge molt especial, a 6:00 des de la Sagrada Família i a 7:00 des de la Catedral de Barcelona. Doncs només queda agrair-vos la vostra atenció. Un divendres més, aquí Ràdio Estel es presenta. Ja saps el programa que hem preparat, doncs, bona part de l'equip humà que forma part en l'actualitat Ràdio Estel, per no dir totes aquelles persones que passaran per aquí, eh? No et pots arribar a imaginar la quantitat de veus que han passat per aquesta casa durant aquests 25 anys. A les vies de so i a la codirecció també tenim el Jordi Carretero. també un agraïment especial a la Maria Sierra Rodríguez, que ens ha posat aquestes notes musicals, a l'Ignasi Miranda, que ens ha ajudat moltíssim amb la documentació i també amb els guions, com també una menció especial a David Morral, que ens ajuda amb aquesta recopilació de documents doncs, que podeu anar escoltant també durant aquesta hora en el programa Radio Estel es presenta. Res, aquí també us ha parlat Mercè Raga, una salutació ben especial, i ens retrobem divendres que ve.